Aquest any, l'Escola Ferran i Clua de Valldoreix celebra 50 anys d'història, mig segle dedicat a l'educació de generacions de nens i nenes del territori i un aniversari que vol ser també un homenatge a totes les persones que n'han format part. Per repassar aquesta trajectòria, avui ens acompanyen l'Esther Escudé, directora actual de l'escola, l'Agnès Gradaïlla, primera directora del centre, i el Juanjo Cortés, historiador i president de l'EMD de Valldoreix. Molt bon dia, benvinguts.
Bon dia.
Agnès, no sé si ens pots explicar com van ser els inicis del Ferran i Clua, ara fa ja 50 anys, aviat t'has dit, amb quins recursos i amb quina situació us trobàveu en aquell moment?
Mira, jo no vaig ser la primera directora, això per començar.
Doncs ho rectificarem.
Sí, el primer director va ser en Josep Segura, que era ja mestre de les escoletes que estaven on actualment hi ha el Casalet, em sembla, no? I després encara hi va haver un director molt poc temps que va marxar i va deixar l'escola sense direcció, i aleshores és quan jo vaig arribar, l'any 78. A veure, els inicis de l'escola van ser, jo diria que conflictius, perquè el moment també era delicat i era complicat, no? Estem parlant de l'any 74, 75... i 78 és quan jo arribo. Abans comentàvem amb en Juanjo que encara no hi havia hagut les eleccions democràtiques, municipals, i per tant eren moments difícils, tant per l'escola, perquè veníem també d'un moviment doncs, d'intentar renovar el que eren les escoles nacionals, i també doncs, moviment social, no? de voler una altra cosa, no?, per l'escola. Per tant, els inicis a l'any 78 era complicat, molt complicat, i va haver-hi molt d'esforç per part dels mestres, dels que arribàvem nous, que eren molts, i també dels que quedaven, que la veritat que van ser molt solidaris i ens van doncs, ajudar a tirar endavant l'escola, un projecte nou.
Quines eren les necessitats en aquells moments a nivell d'infraestructura i també per fer aquest projecte educatiu en un moment de canvi social?
Els recursos veníem d'un model que era escola-aula, aula, i un despatx de direcció. I llavors ens trobem amb una escola gran que, a més, era un model arquitectònic que ignoràvem perquè servia, o sigui, sala d'usos múltiples, que se'n deien, tutories, tot això no sabíem de què anava. Per tant, els mestres ens trobàvem en una situació complicada. Però pel que feia, això era a nivell d'espai, pel que feia recursos humans, estàvem igual. Aula, mestre. Per tant, no comptàvem amb mestres. A més, doncs, teníem les aules plenes, perquè hi havia hagut la llei del 70 que havia allargat l'escolarització a l'escola primària fins als 14 anys i el boom de la natalitat. Per tant, es desbordaven les aules. En aquell moment, a banda dels problemes a l'escola en si, també teníem els problemes de totes les escoles. Talls a la B30, tancament a l'Ajuntament, plantades amb el que era el Ministeri, llavors, per aconseguir menys alumnes per aula i més mestres.
Baixar aquestes ràtios, que encara ho sentim a dia d'avui.
Exacte, les ràtios aquestes, per tenir-les a 25, que estàvem a 30. Per tant, són moments complicats.
Com es va aconseguir consolidar l'escola com el que és avui dia, no?, un referent a Valldoreix en educació?
Com et deia, els primers dos anys van ser molt difícils perquè no hi havia recursos, perquè no hi havia mitjans, perquè no hi havia ni tant... O sigui, a més, fixa't fins al punt que l'empresa que portava el menjador ens va deixar plantada l'escola sense pagar ni una factura. Per tant, nosaltres no podíem ni comprar. Jo tenia un Land Rover i amb aquest Land Rover fèiem de tot. Des de portar el menjar al parvulari, que avui dia, imagina't, les paroles de caldo i de macarrons amunt i avall sense cap. Evident, contra el sanitari en aquell moment, evidentment, amb el meu cotxe. Fins a anar a comprar el que en dèiem el gros mercat, o no sé, anar a comprar les provisions. Vull dir, això era l'inici. un cop es guanya, es fan ponts de confiança amb l'associació de pares, la societat de famílies, que va ser després un puntal fortíssim, però al principi hi va haver com una certa desconfiança, no? Entre el mateix claustre, que estava dividit, bueno, tot això va ser complicat, però un cop aquests ponts de confiança s'estableix com la participació ha de ser democràtica, evidentment, fins i tot ens inventem algun òrgan com el Consell Escolar Paritari i tot això, no? Un cop estabilitzat això ens dediquem a la transformació pedagògica. Llavors, bueno, a Sant Cugat hi ha, per una banda, en aquell moment, l'escola de mestres. Això és un puntal increïble perquè hi ha una formació, les escoles de pràctiques, tot això. I per altra banda, també cal dir que hi ha l'escola d'estiu de Rosa Sensat a la Universitat, a l'Autònoma, que també ens aporta molta formació i ens estimula. Per altra banda, també he de dir que les famílies de l'escola són famílies que hi ha una exigència forta i això incentiva molt el professorat a renovar-se, a buscar doncs, com millorar la formació a les aules. S'entrega un projecte pedagògic en aquell moment. No s'acaba de consolidar, diríem, perquè la veritat és que era bastant exigent, però sí que transforma bastant. Hi ha molts plans de formació, molta col·laboració amb l'ICE de l'Autònoma, en fi, es va treballant en aquest sentit. També cal dir que és un claustre molt estable i que, per tant, permet la continuïtat.
Per què era important, Juanjo, per Vall d'Oreix, tenir una escola pròpia i que a més fos pública als anys 60?
Bé, ja sabeu que Vall d'Oreix, abans de l'any 58, doncs era una societat que reclamava tenir un autogovern. A l'any 58 s'assoleix el tenir una autonomia local a través de l'entitat local menor, que es diu en aquell moment, i una de les fites del primer govern és tenir una escola pròpia. Hi havia escoles particulars, la mítica del mestre Parvellini, que va ser un referent per moltíssimes generacions de gent de Vall d'Oreix, però l'any 63 es crea les escoles de Vall d'Oreix, l'escola Montserrat Major, que va ser la donant de l'espai, del terreny on s'estableixen aquestes primeres escoles, també amb un model molt característic, de, tipològicament, arquitectònicament, d'un model d'escoles de l'època. Primer només comença amb nois, després també s'incorporen les noies, però amb aules separades, i un dels elements bàsics per consolidar la població, per donar serveis a la població, es considera que s'ha de tenir doncs, una escola. I s'aconsegueix l'any 63 tenir la primera escola. Com molt bé ha dit l'Agnès, doncs, ja s'estableix de director el mestre Segura, que també serà el primer director, l'encarregat d'aquest trasllat de l'escola. I va ser bàsic. Per què? Perquè era una manera de consolidar la població de Vall d'Oreix. Vall d'Oreix en aquell moment té una població resident baixa. A l'estiu s'incrementa moltíssim amb els estiuejants, que incrementa, triplica la població als mesos d'estiu, però el govern de l'entitat local menor el que busca és dotar de serveis. Un dispensari, que això s'aconsegueix a través de Creu Roja, una escola a través del Ministeri, i dotar d'altres serveis, el servei de transport, que ja el tenien, per tant, donar els serveis bàsics i fonamentals per consolidar la població i per dependre de si mateix, en la mesura del que sigui possible.
Clar, al final, la creació de l'escola, entenc que forma part i és fonamental en el desenvolupament també de l'arrelament a Vall d'Oreix de les famílies que hi viuen, perquè és una manera que els permet viure integralment a tot el territori.
Hem de pensar que alguns alumnes anteriorment, i també durant els anys 60, doncs es desplaçaven fins a Sant Cugat, a alguna escola privada o a alguna escola pública, i per tant el fet de tenir una escola dins de Vall d'Oreix, una escola pública, doncs és fonamental. I també caldria destacar, crec que no és menys important, Si la primera escola és fruit de la tasca de l'alcalde Escaiola, del primer alcalde que té Valldoreix, l'escola Jaume Fernan i Clua,
és el 74, si no m'equivoco,
és el curs 74, a l'assolir, a aconseguir aquests terrenys, és una obra ingent, que jo crec que mai li tindrem prou reconeixement, a l'alcalde Coll, que va buscar la manera de comprar aquells solars amb uns particulars i aconseguir tot aquell espai per generar un equipament modern de l'època, però modern. Jo recordo aquests dies enrere parlant amb antics alumnes dels primers cursos, a l'impacte que van tenir de passar d'un espai petit, com eren les aules que hi havia a l'espai actual del Casal de Cultura, passar en un espai amb uns camps d'esports, amb un entorn natural, amb unes aules d'unes dimensions, doncs, d'un tamany molt, molt més gran, no? Aquest impacte me'l comentaven alguns dels antics alumnes.
Com ha canviat i com s'ha anat adaptant a l'escola als canvis socials i poblacionals que ha tingut a Valldoreix durant aquests 50 anys?
Bé, Hi ha un fet important també. L'escola, l'any 74, quan el curs 74-75, perquè a més havien de començar el curs i va ser començat el curs que es van canviar, no? Perquè les obres es van endarrerir i, de fet, sense l'entrega formal de l'edifici es va ocupar. Parlaríem d'un moviment d'ocupació de l'equipament perquè va ser així, no? Però en ple franquisme, en aquell moment era la perifèria de Valldoreix. O sigui, més enllà de l'escola era camps i bosc, no hi havia res, i avui en dia forma part d'aquest eix central vertebrador de Valldoreix, en el qual tenim equipaments escolars, amb l'escola, amb el parvulari, que el parvulari primer es va quedar a les antigues escoles perquè no hi havia capacitat, però posteriorment es va comprar un altre terreny i es va poder edificar, generar un entorn d'equipaments educatius. El fet també de traslladar l'escola Bressol, que també és un fruit del primer govern democràtic, assumir una escola Bressol que hi havia de voluntàries, de mares voluntàries, que van sortir des de la societat organitzada i que després és l'administració la que dona una resposta. I a partir d'aquí, com s'ha generat també amb l'alcalde Martínez, que va ser un alcalde que jo crec que no l'hem reconegut prou la feina que va fer en el primer Ajuntament Democràtic, de també impulsar un centre, una centralitat i una articulació esportiva en aquella zona, en la qual cosa generes una sinergia educativa i generes una sinergia esportiva al voltant d'un nucli que en aquell moment, com dic, era la perifèria de Valldoreix, però que actualment no és
una centralitat.
És una centralitat més, no? I sobretot un aspecte que crec que també és important per part dels governs de Valldoreix, des del primer govern democràtic, que és el fet d'un plus pedagògic, d'un plus de també d'inversions a l'escola que fa que tingui una qualitat tant de prestacions a nivell de serveis com de prestacions educatives. Quan no es donava català, va ser el primer Ajuntament Democràtic i els ajuntaments dels governs de l'AMD els que van pagar els primers mestres de català quan encara la Generalitat no se'n feia càrrec d'això. O posar un psicòleg.
De suport, el psicòleg, educació física,
per tant,
música.
Va haver-hi una voluntat, també per una reivindicació per part de les famílies. Jo que l'Agnès ja ho ha dit, no? La força dels pares i mares, i en aquell moment es deia associació de pares, de tot arreu, però dels pares i mares, perquè les mares, conec unes quantes d'aquella època, molt lluitadores, molt batalladores, que van treballar moltíssim per reivindicar una major qualitat i un complement pedagògic pels seus fills i filles.
Esther, 50 anys d'aquests orígens, ara ets tu qui està al capdavant, diguéssim, de l'escola Ferran i Clua. Com es fa amb tota aquesta història per mantenir aquest esperit que diríem que marca, que forma part de l'ADN de l'escola i del territori de Valldoreix?
Bé, és fàcil per tota la feina que s'ha fet abans, eh? Realment, doncs, l'herència que ens ha arribat, doncs, estava tot molt fet. i gestionar l'escola Ferran i Clua ara mateix és fàcil per tota la feina de les antigues direccions. Sí que ens trobem amb la dificultat doncs, d'aquests canvis, sobretot de tenir uns claustres en moviment, no? Doncs que no tenim un equip.
La manca d'estabilitat, oi?
Exacte,
de l'equip docent.
Exacte. Però realment, vull dir, tot està molt... Hem sigut una escola que sempre hem defensat molt el que creiem. No hem entrat en les modes pedagògiques que anaven sortint. Nosaltres sempre hem sigut una escola molt prudent. Fins i tot en alguna època se'ns havia doncs tatxat d'escola clàssica perquè no entràvem amb les propostes pedagògiques que ens venien, més que ara perquè no ho veiem clar. No? I al final era, bueno, primer anem a veure si això funciona, ens formem els mestres... I si funciona, doncs, evidentment anem adaptant, no? I és el que està passant, no? Que nosaltres ens hem mantingut molt i ara tothom està com reculant, no? I això ha fet, el fet de tenir uns claustres estables en el seu dia, les idees molt clares, creure molt en el que fèiem i l'amor per l'escola, doncs, ha fet que ens puguem mantenir i anar fent. I aleshores ara el que estem fent és heredar això i transmetre-ho a les noves generacions.
Clar, també hi ha alumnes que formen part d'una nissaga, per dir-ho d'alguna manera, sí, d'alumnes que han passat per centre. Hi ha alguns casos que ja són la tercera generació d'alumnes al Ferran i Clua.
A més, jo crec que una cosa molt maca i molt important de considerar és com aquests alumnes de fa tants anys continuen units, per exemple, el dia de la festa, doncs era emocionant, eh?
Molt,
perquè jo,
molt.
Clar, trobava gent de més de 50 anys,
clar,
que es trobaven, que es intercanviaven els telèfons per fer... I encara fan sopars i fan trobades, i això és un element doncs, que demostra, no?, el grau de cohesió que es va crear a l'escola. Voldria dir que quan vam començar, com que era una escola molt gran, com deies tu, Juanjo, que sortia de quatre auletes que hi havien hagut, clar, rebíem nens de tot arreu, de tot Sant Cugat, teníem set autobusos de transport escolar. Per tant, nosaltres l'afany era arrelar-nos a Valldoreix. Sempre dèiem, en broma, que érem de la República Independent de Valldoreix, perquè era la necessitat de tenir un territori, d'arrelar-nos, però la gent que venia, els alumnes, eren de tot Sant Cugat i la Floresta i Mirassol, perquè Mirassol no va començar fins al 78.
Esther, quin paper juga avui dia l'escola en aquest arrelament que ara parlava l'Agnès a la vila?
Bé, doncs al final és el punt d'unió de les famílies. El fet de que ara mateix hi ha 400 nanos a l'escola, doncs fa que al final tothom en un moment ens coneixem per Valldoreix, no? I es fa qualsevol acte cultural, familiar, al casalet, a la biblioteca, tothom ens coneixem, perquè en algun moment o altre algú ha passat. Pel Ferran Clua, no? O el pare, la mare, l'avi, l'alumnat, i crec que el Ferran Clua fa aquesta unió de poble, és un punt de trobada.
L'escola celebra aquest mig segle de vida, ho feu amb un seguit d'activitats que ja hem explicat. Se'ns acaba el temps i crec que haurem de buscar algun altre moment o emplaçament per poder fer una xerrada potser més extensa, perquè l'ocasió s'ho val, són 50 anys d'història, moltes famílies de la vila, i que possiblement seria interessant fins i tot ampliar aquesta taula a altres veus per poder recordar.
Jo t'ampliaria una cosa, 50 anys de Ferran i Clua, 60 d'escola pública de Valldoreix.
Doncs amb aquest apunt que ens fa el Juanjo, com a historiador i també com a president actual de l'EMD de Valldoreix, ens hem d'acomiadar. Moltíssimes gràcies per compartir amb aquest format breu aquests 50 anys ja d'història i 60 d'escola pública a la vila. Moltes gràcies.
Moltes gràcies.